combate contra el virus, que es doblegar la curva.
Són les 8 i 4 minuts. Actualitzem notícies al punt de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Bon vespre i benvinguts a una nova setmana d'equip de guàrdia, el magazín nocturn de la ràdio que en aquest temps de confinament us acompanya de dilluns a divendres de 8 a 10. Ja sabeu que cada setmana el programa agafa un caire diferent. En els propers dies intentarem oferir eines que facin més senzill el confinament i donarem veu a col·lectius que normalment estan silenciats. Tot això ho amanirem amb bona música, amb poesia, optimisme i també esperit crític. Primer de tot, farem una ullada a d'altres països. Connectarem amb persones que també estan vivint una clausura a casa seva i comprovarem que les mesures no són les mateixes a tot arreu. Avui farem un vot fins al país veí, fins a Portugal. També coneixerem com està funcionant el programa d'atenció psicològica que fa unes setmanes va posar en marxa el Col·legi de Psicòlegs de les Illes. Més d'un centenar de persones ja s'hi han dirigit. També sabrem quines són les demandes que més es repeteixen. L'entreteniment i la cultura seran molt presents en aquest equip de guàrdia i cada dia repassarem amb el nostre expert en sèries, en Guillem Iniesta, un show televisiu que ell considera que és digne de veure. Per començar, avui riurem un poc. I de l'espectacle passem a l'educació, perquè els nostres infants no han de ser invisibles. Parlarem amb l'activista Rosa Deià de les necessitats dels més petits, de la necessitat de sortir al carrer i els problemes que els pares ara s'estan trobant. Se'ls demana que substitueixin la feina dels mestres, i la majoria no ho són. Acabarem cada hora amb una poesia d'un autor de les Illes Balears i encetarem la següent amb l'energia sempre positiva, sempre encomanadíssima, de la periodista i escriptora Marta Zein. Ella ens proposarà que ens mirem a nosaltres mateixos i que traiem profit d'aquesta situació que no deixa de ser estranya. Les iniciatives culturals tindran cabuda, evidentment, a Equip de Guàrdia, i avui en coneixerem una que afecta directament el món dels llibres. Es tracta del projecte Llibreries Obertes. Pretén fer possible la compra de llibres en català o castellà per així assegurar que quan les restriccions acabin, les llibreries puguin tornar a obrir les portes. També rebrem la visita d'en Artur Kellner, que parlarà de l'Slow Life des del punt de vista de la nutrició. En Jesús Iglesias hi posarà l'apunt econòmic i ens acostarà les característiques del decreixement. Reflexions, propostes, música, finalment, una meditació. En Jordi Caballero ens proposa aturar la ment i fer fora la por. Tot això serà possible perquè al control tècnic de la ràdio hi tenim en Miquel Àngel Fiol, a la producció executiva en Ferran Vallès. Rebeu també una salutació de qui us parla, Mireia Balasc. Comencem. Tots tenim la sensació que el món s'ha tancat a casa seva, però ni tots els països ho han fet al mateix moment, ni a tot arreu s'han pres les mateixes mesures. Ritmes, personalitats, maneres de fer, graus de llibertat van variant. I al llarg de la setmana el que farem és conèixer la realitat d'altres parts del planeta, d'Europa i també de Sud-amèrica. Avui comencem fent un vot al país veí, anem a Portugal. Portugal també es troba en estat d'alarma i el govern, durant aquests dies de Setmana Santa, ha endurit molt més el confinament. Les persones no poden sortir del seu municipi si no és per anar a treballar, comprar o cuidar un familiar, una restricció nova per als portuguesos. El que farem és xerrarem amb un català que hi viu des de principis d'any. És en Xesco Caballero. Bon vespre. Moltes gràcies, Xesco.
Bon vespre, Mireia. Gràcies a tu per trucar.
Has tingut un aterratge a Portugal mogut, eh?
Com diuen, la primera en la frente, eh? Això ha estat arribar i confinar-nos.
Ai, i com ha anat, com ha estat un poc el calendari de Portugal? Tu coneixes el que ha passat a Espanya, aquí. Vosaltres us ha passat més o manco el mateix?
Portugal el que ha tingut ha estat avançar-se a la situació, perquè, clar, com deies abans, el país veí, Espanya, tenia o té greus problemes amb el Covid-19. Això significa que aquí les autoritats des de ja fa temps es van posar les piles, que es diu també. I ja de primeres el que semblava que era una acció una mica escandalosa, que era que els col·legis tanquessin, pel que significa a tota la família escolar de tot un país, doncs al final va ser la primera gran acció i el primer gran avís. Tot això, i després la resta, paral·lelament amb Espanya, uns 4 o 5 dies més tard, però jo crec que avançant-se molt el que va passar a Espanya, o el que està passant a Espanya.
El focus de l'epidèmia a Portugal, al principi es trobava al nord. Continua sent allà o
està
una mica repartit?
Sí. Hem de pensar que la manera de distribuir-se administrativament en Portugal és molt diferent que la d'Espanya. A Espanya hi ha moltes ciutats grans, amb molta gent, aquí a Portugal també, evidentment, però la distribució és més àmplia. La densitat d'habitants és més petita, és menor, i això significa que hi ha ciutats grans, però no hi ha tantes aglomeracions. I, evidentment, on hi ha tantes aglomeracions, que són en les dues grans ciutats, que són Lisboa i Porto, sobretot Porto perquè està al nord, doncs és on més es nota aquesta epidèmia, aquesta pandèmia. El que passa que, clar, evidentment, com passa a Espanya, com passa a Palma o qualsevol banda de les illes, pues, la gent s'ha anat movent. No tant com altres zones geogràfiques del món, però s'ha estès una mica, sí. I ara ho tenim a totes bandes. El que passa que hi ha regions de Portugal que encara no ha mort cap persona. A l'Alentejo encara no ha mort. I hem de pensar en Portugal també, no només la que diuen ells, la part del continent, com també les illes Madeira i les Açores. Les illes també estan patint una mica, però tenen un govern autònom i aleshores poden manegar de la seva manera, com ells pensen sempre en paral·lel amb el govern central de Lisboa.
Quan aneu, com sortiu, aneu a comprar, no sé quina impressió tens? És a dir, a l'ambient hi ha desconfiança o, Pantura, tu estàs en un poble més petit, no ha de ser el mateix que Porto, però tu què sents? Has sentit com una fredor, com que la gent et mira pel carrer i us distancieu o no? Aquesta por no hi és.
Aquesta és la idea. Una cosa és viure a una ciutat petita o mitjana amb una distribució de gent molt àmplia. Vull dir que la gent no viu a edificis grans amb molts pisos, sinó que viu en cases o casetes, alguns edificis, dues o tres plantes, però habitualment ja els supermercats o centres comercials o superfícies comercials estan plenes a les grans ciutats. Aquí al poble no tant. I el fet de que les escoles, i va ser, jo crec que va ser un avís molt important per part del govern portuguès, que les escoles tanquessin per aquesta idea, ens va educar una mica a tots i els portuguesos i portugueses es van adonar del tema. I veus, vas al supermercat i veus que té menys temps d'obertura, que hi ha deficiències, evidentment, per la protecció, però que tothom està protegit i tothom ja de primeres es va adonar que s'havia de quedar a casa a banda de les campanyes que s'estan fent per totes bandes, per televisió, per la ràdio, per totes bandes, el fet de ficar-se a casa, que és quedar-se en casa, quedar-se a casa és el que la gent de Portugal ha fet, amb molta obediència, això s'ha de dir.
I hi ha hagut, no sé, quina és la situació del sector sanitari? És a dir, s'han evitat aquests col·lapses de les UCIs, que és el que sempre el que feia por, no? El manco que feia por a Itàlia i a Espanya, que en alguns llocs sembla que sí que s'han arribat a estar al límit.
Ara mateix, segons diuen els que governen Portugal, és que la situació de la pandèmia encara no ha creuat la part alta. O sigui, està allà, aquella banda alta. Però ja es veu des de fa dies que va baixant. Evidentment, les xifres, ni molt menys, són semblants a les d'Espanya, ni molt menys.
Les xifres i també el que és el percentatge, no?
Exactament.
No tant xifres de morts, que entenem que no podria ser el mateix, però la incidència del coronavirus a Portugal, a la població, és molt baixa comparada amb Espanya.
Exactament. Per això que la gent des de primera hora ja es va quedar a casa i ja es va adonar i ja va col·locar i posar les seves defenses. I, evidentment, la sanitat aquí a Portugal no és que sigui una cosa increïble. Tenen moltes deficiències, evidentment. Però, clar, jo la compraria una mica pitjor, entre cometes, que la que es pot trobar a qualsevol banda del territori espanyol. Però bé, aquí es veu que la gent s'ha quedat més a casa i si s'ha de passar la malaltia, doncs l'ha passat, s'ha anat al CAP, a l'hospital, però no hi ha massificació, però no hi ha deficiències, evidentment, com passa a totes bandes, perquè és una cosa que no, suposo que no s'espera ningú, no? Però la reacció del govern ha estat ràpida dins de les seves, del que podien fer. Jo crec que evidentment, qui tingui la malaltia, no és el meu cas, no ho pensarà el mateix que jo, però crec que no és que estigui tot controlat, però si mirem altres països d'Europa, sí que a Portugal es té més controladet el tema.
I segurament el confinament serà més curt. És a dir, tot serà més curt perquè ho heu agafat amb una mica d'antelació.
Ara per ara, i la referència que he posat des del principi són les escoles, demà que és dimarts, no obren les escoles, però sí que comença el tercer trimestre de les escoles i es fa des de casa. Des de casa. I per televisió també, que a un canal de la televisió portuguesa faran classes per totes, fins al que és aquí a Espanya el segundo d'ESO, doncs, o tercer d'ESO, perdó, es farà faran classes també a banda de la connexió directa per internet de professors, les escoles, instituts amb els alumnes, Es farà des de la televisió, bona part. Comença el tercer trimestre, però al maig, el mes que ve, els que tenen un nivell més alt, o sigui, els de batxillerat, ja començaran a anar a les escoles, perquè es pensa que ja tenen certa edat i que són responsables de les distàncies que han de tenir, són menys quantitat d'alumnes. O sigui que, en teoria, es farà de manera escalonada i començarà de nou les escoles. Ara, a partir d'aquí, el primer que es va tancar van ser les discoteques, bars i demés, i restaurants. No sé, encara no han donat xifres ni dates, del moment que aquest escalonament doncs, començarà a obrir-se aquí la qüestió de tornar a la vida normal a Portugal.
Xesco Caballero, des de... anava a dir Anadia, ho dic bé, no?
Anadia, sí.
Ara ho he dit de memòria, des d'Anadia, Portugal.
Estic al centre de Portugal, entre una ciutat molt maca que es diu Aveiro i una altra molt universitària que es diu Coimbra.
Un poble també molt bonic. Bé, idò, moltíssima sort i moltíssimes gràcies per atendre's a la cridada i explicar-nos també com esteu vivint a Portugal aquesta situació estranya que per vosaltres, Pantura, està a punt de deixar de ser-ho i creuem els dits perquè tot vagi molt bé, Xesco.
A vosaltres, i gràcies per trucar, i molta força, perquè des de fa temps sé que el que és fer ràdio i en aquesta situació no és massa còmode fer un programa de ràdio, ni molt menys.
Gràcies, Xesco.
Una salutació a l'equip.
Adéu. Faltaria. Adéu, Xesco. Aquesta situació és nova per tothom, per polítics, metges, educadors i també per psicòlegs. Ells estan sent un dels col·lectius que més està treballant durant aquest confinament. L'obligació de quedar-se entre les quatre parets de casa, tots sabem que pot generar angoixes, pors, i més en les persones que viuen soles. Per això, des de fa més d'una setmana, el Col·legi de Psicòlegs de les Illes, en col·laboració amb el govern, el que va fer va ser posar en marxa un telèfon d'atenció psicològica. Funciona les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana. És el següent, el 900-112-003. Repetim i anirem repetint perquè si algú necessita, saber-ho. 900-112-003. Han rebut més d'un centenar de cridades i han orientat a les persones que es troben en un moment vulnerable. Per conèixer un poquet més aquestes demandes que hi ha hagut i aquests serveis tan específics que ara mateix s'estan oferint, tenim a l'altra banda del fil telefònic en Javier Torres, que és el degà del COPIP, i també en Antònia Ramis, que és vocal de la secció d'emergències. Javier, bon vespre. Antònia, molt
Hola.
Bon vespre.
Hola,
¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier?
Pues muy bien en casa, pero bien.
Y Antonia también. También.
Sí, yo también a casa, evidentment. No tenim més opció.
Ai. Començarem amb Javier, si vos pareix, i si ell diu alguna cosa molt, molt interessant, Antònia, o que tu creus que pots aportar, ja ho saps, intentarem que sigui una conversa a tres, i com que tots som assertius, respectarem a l'altre, i si algun moment ens trepitgem no passa res. Javier, ens podies explicar com vau arribar a la conclusió que havíeu d'oferir aquest servei? Quan sorgeix la necessitat de que és que hem de fer qualque cosa, no basta el servei que estem donant als nostres pacients?
Pues llegamos a la conclusión porque el confinamiento ha sido o está siendo una situación nueva para todos, en donde nadie nos ha enseñado cómo vivir un confinamiento que ya se veía que se iba a alargar en el tiempo. Entonces han ido surgiendo reacciones que son normales ante una situación anormal como es el confinamiento, y de ahí veíamos que era importante poner en marcha este dispositivo para que de alguna manera pudiéramos apoyar, ayudar a todas las personas que estuvieran en una situación complicada, pues de soledad, de una situación de incertidumbre por lo que va a pasar a partir del momento en que uno está confinado, por una situación de angustia, de no saber realmente qué va a pasar en el futuro, o por crisis de ansiedad, o por situaciones por tener algún familiar hospitalizado y no poder tener un contacto directo con él. Por todas esas situaciones valoramos que era importante poner en marcha este dispositivo, que ha sido gracias también a la colaboración de la Dirección General de Emergencias.
I més o manco, a quantes persones heu atès fins al moment? No sé si hi ha hagut una corba, pujada, baixada, o és una cosa com està?
Sí, la verdad es que día tras día ha ido subiendo el número de llamadas, y desde que se puso en marcha hace aproximadamente pues unos 10, 12 días más o menos, ya hemos recibido más de 200 llamadas, tanto de día como de noche. Y todo tiene que ver con el confinamiento y con lo que llamo yo los daños que genera, los daños colaterales que genera el confinamiento. Pues desde una persona que se ha quedado sin trabajo, una persona que se encontraba sola en un sitio sin poder salir, familias que tenían a otros familiares ingresados y no podían contactar con ellos. Es decir, situaciones muy personales, pero que de alguna manera es la tónica general de todas las llamadas que nos estamos encontrando. Con lo cual, hacemos una valoración muy positiva de la puesta en marcha de este dispositivo, porque vemos que de cada vez la gente está llamando, y no está llamando por tonterías, está llamando pues por situaciones difíciles, complicadas, que están sufriendo bajo su punto de vista, que igual nosotros podemos ver que es una situación normal, pero cada persona tiene su propia historia, tiene su propia mochila, como llamamos nosotros, y de alguna manera pues lo que uno lo puede gestionar adecuadamente, quizá otra persona no.
Una d'aquestes coses que ens ha passat amb el confinament, l'has apuntada, és que no ens podem acomiadar de les persones que se'n van. No? Aquí és on la Maria Antònia Rami segur que ens pot explicar això. Com es gestiona no poder dir, no poder acomiadar a un familiar? Com tenim eines, i teniu eines vosaltres, i quines són?
Sí, la veritat és que dintre d'aquesta situació tan estranya, no? Així com en Javier també explicava, aquesta tensió psicològica, telefònica, per poder acompanyar i donar recursos a aquestes persones que poden viure una situació d'angoixa i d'estrès, també se m'ho va plantejar que evidentment el confinament mos condicionava molt a un moments molt, molt difícils. Ja de per si molt complicat i dolorós la pèrdua d'un ésser estimat, amb aquesta situació que mos aïlla, tant si està hospitalitzat greu com si no està, si està hospitalitzat i no està tan greu, però ja mos dona una sensació de que estan de no contacte, de no proximitat. I va ser en aquests moments quan vàrem, en l'empresa funerària de Palma, proposar dos programes d'intervenció i atenció en dol. Un és el programa presencial que anam a l'estanatori, a l'empresa funerària de Palma, i allà, de qualque manera, pues, acompanyam i assistim en els familiars, que cada vegada quan s'avança a reduir la presència, quan van a fer, siguin uns tràmits administratius, o ja sigui a recollir les cendres o a viure les exèquies. Aquí acompanyem en aquests familiars i els donem aquests recursos, no? El manco compartim s'història, no? S'història, el primer xoc inicial, no? D'aquestes reaccions, com deia en Javier, que són normal dins un dol, però que per les circumstàncies també ens sentim molt estranys, no? Quan veiem que és un moment que necessitem l'afecte, la companyia de la nostra família i dels nostres amics, pues, també n'estem privats. I també per donar un poc més de suport després d'aquest primer xoc inicial, que ho viuen com si fos una mort súbita, no?, del seu familiar, hi ha aquest telèfon també d'assistència en dol per als dies posteriors, que també se pot telefonar per poder compartir quins són aquestes emocions, no?, que en un principi poden quedar com encapsulades, no?, reprimides, perquè és molt curiós.
Exacte, sí. Això és el que avui de matí una Maria Antònia xerrava amb Javier, també pots dir-nos què n'opines, però que la Maria Antònia comentava que sent que hi ha com una fredor emocional, en el sentit de que ens estem reprimint alguna cosa, i què passarà quan siguem una miqueta més lliures, que sortiran moltes emocions, és a dir, estem com negant-nos algunes emocions. No sé si això t'ho has trobat, és normal, és com una autodefensa...
Es normal por la situación en la que estamos viviendo, que se nos impone pues una restricción de todas las actividades que antes podíamos hacer, y una de ellas, en el caso de un fallecimiento en el tanatorio, pues es poder estar pues en el velatorio, poder acompañar a la familia, poder expresar nuestras emociones, compartir las emociones. Como todo eso, como muy bien ha dicho Antonia, ahora no se puede hacer, eso queda ahí. Pero eso va a salir tarde o temprano, y ahí tendremos que estar muy pendientes y trabajar con esas familias porque más de uno no ha podido hacer el duelo natural, ¿no? Es un duelo, va a haber un duelo patológico, pues porque no se ha podido despedir de la persona, no ha podido estar ahí de manera cercana a la persona fallecida, y eso habrá que trabajarlo. Claro, la situación en el tanatorio, como muy bien ha dicho Antonia, se ha restringido los actos, se ha restringido el número de personas, y al final está siendo como un acto de administrativo, como un procedimiento en donde hay que ir ahí, se firman unos documentos, se recogen las cenizas, pero es como un trámite, ¿no? Y no se nos permite, pues no se permite a la persona pues expresar sus emociones, sus sentimientos, las tiene que reprimir en ese momento, pero eso va a salir, tarde o temprano va a salir. De ahí la importancia de que realmente se pueda, en cualquier momento, que la familia lo valore, pues poder acudir a un profesional de la psicología para trabajar ese duelo que no está resuelto. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en el entierro, en donde solamente se permite la presencia de tres personas. Las imágenes que están circulando en los medios de comunicación de fotos hechas en cementerios, es muy frío, o sea, ver el entierro de una foto de un familiar en donde solamente puede haber tres personas. ¿Dónde está el resto de personas? ¿Qué están haciendo el resto de personas? ¿Estarán en su casa? ¿Cómo viven ese momento del entierro desde su casa? Es muy complicado porque, lo que hemos dicho al principio, no estamos preparados para vivir una situación así. Y nos hemos tenido que adaptar, amoldar, y eso puede generar problemas después.
Sí, és una, a més, és una cosa molt curiosa, perquè sabem que el dol és molt íntim, és molt personal, és familiar, però també és social. I tots aquests rituals que estem acostumats ens ajuden a seguir aquest camí del dol, que ja de per si complicat,
humà, sí.
I ara tal vegada ens pot resultar més complicat, un dol més complicat. I aquesta sensació, però, de que és un dol col·lectiu, és un dol social, és una empatia que se sent de que tots estem en la mateixa situació, que les circumstàncies ens han com a sobrepassat i que en aquests moments ens toca respectar i complir-les, però amb una empatia que se respira, no?, en les persones que ho pateixen.
Com una solidaritat emocional.
Sí.
Bé, moltíssimes gràcies per les vostres aportacions. En Javier Torres, degà del Col·legi de Psicòlegs, i en Antònia Ramis, vocal de secció d'emergències. Esperem que bé que això passi aviat i que tots ens en puguem sortir i trobem les eines necessàries. Moltes gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams.
Fem ara una petita pausa. Continuem acompanyats de bona música. Segur que heu conegut el grup de rock Green Day. Avui fa exactament 14 anys, era el 13 d'abril de 2006, quan publicaven el seu setè àlbum, American Idiot, i el tema principal, aquest Boulevard of Broken Dreams. Us deixam uns minuts i tornem a Equip de Guàrdia.
Somewhere in my mind, all I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Si tens tos, febre o dificultat per respirar, no vagis al centre de salut. Millor queda a casa i telefona al 902 079 079 o al 971 437 079. Els especialistes t'indicaran què has de fer. I si necessites atenció urgent, telefona al 061. Atura'm el coronavirus. Si et protegeixes tu, ens protegim tots. Més informació actualitzada a coronavirus.caip.es i a les xarxes socials del govern.
Aquesta Setmana Santa serà diferent. Per això IB3 Ràdio t'ofereix una programació ben variada i especial per acompanyar-te. La informació serà fidel a la seva cita amb l'informatiu matí a les 8 i l'informatiu migdia de les 2, a més dels butlletins horaris i l'emissió de les compareixences amb les darreres actualitzacions amb de les dades del Covid-19. Els integrants de la Gran Vida aportaran entrevistes i propostes amb les que fer passar un poc més aviat el temps de 9 a 1 del migdia i de 3 a 6 del capvespre. L'equip de guàrdia no tanca. T'espera de 8 a 10 del vespre, just abans que surti el darrer vol a Formentera. I durant tot el dia, Òrbita 3 farcirà l'emissió amb bona música. És temps de quedar-se a casa amb IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
En els propers dies, equip de guàrdia, cada vegada que sentiu aquesta sintonia, haureu d'aixecar-vos de la cadira. Us haureu d'acostar una miqueta més a la ràdio, perquè vol dir que ha arribat l'hora de parlar de sèries de televisió que prometen o que diverteixen i ens fan oblidar aquesta situació tan estranya, tan rara. De dilluns a divendres, quan passi poc més de mitja hora de les 8, en Guillem Iniesta ens esperarà des de la seva casa i ens farà 5 cèntims d'una història. I trobem un poc de tot, comèdia, fantasia, suspens, i tampoc perdem la vista que la realitat sempre supera la ficció. Veritat, Guillem, bon vespre.
Hola, bon vespre. Sí, sí, tant i tant. Estem vivint un temps una mica caòtic.
Tenim molt clar que el que estàs fent durant el desconfinament és mirar sèries. Estàs aprofitant per actualitzar-se un poc.
Ui, i tant, estic mirant un munt de sèries que estic documentant-me, ja no només pel programa, sinó ja per mi, perquè sóc un boig de les sèries i m'agraden.
Yeah. Avui comencem amb una comèdia espanyola, Mira lo que has hecho. Conta-nos un poc què has vist de la segona temporada d'aquesta sèrie protagonitzada per en Berto Romero i per què mos la recomanes.
Aviam, jo he vist les dues temporades, he vist la primera, que es va estrenar al febrer del 2018, i aquesta no és exactament una novetat, la segona temporada, perquè es va estrenar al febrer del 2019, però sí que l'hem veient, i bé, et vull explicar una mica la història d'un matrimoni, que a partir d'aquesta primera temporada doncs, tenen una criatura, no? Com es va desenvolupant la segona temporada, que a més esperen dos nens més, no? i lo...
Bessonada, vaja.
Sí, exacte. Aviam, intentaré no destripar gaire perquè la gent ho pugui veure, però sí que és veritat que aquesta sèrie la fan a Movistar Plus, i Movistar Plus està apostant molt per un tipus de sèrie que dura uns 20 minuts, mitja hora cada capítol, amb el qual volen posar una mica de comèdia. De fet, ja ho van fer amb una aposta molt important com va ser Vergüenza, del Javier Gutiérrez, i ara ho han fet amb Alberto Romero, que és el que dirigeix i és el creador d'aquesta sèrie. El coneixereu del programa del Buena Fente, del Leitmotiv i de l'Hablar por Hablar, no? I bé, i el cas és que ells fan... Cada personatge que surt s'interpreta a si mateix, no? Alberto Romero s'interpreta a si mateix a la vida real amb la dona que la fa una actriu, que és la Eva Ugarte, que està fantàstica. I després, clar, al mateix temps juga amb el fet que ell treballa com a actor en una sèrie que imita la seva vida familiar i porta doncs, a la seva dona, a la seva família, també a la sèrie. O sigui, és una sèrie dins
d'una... És un joc de miralls inacabable.
Exacte, sí, sí. Llavors, bueno, juguen molt amb l'humor, amb algun toc una mica irreverent, però amb molta gràcia, no? I més, qui coneix Alberto Romero ja ho sap, no? Que és...
Sí, sí, sí. Si vols, de fet, hem extret un fragment del primer capítol de la segona temporada i crec que el podríem escoltar.
Molt bé.
No l'hem pogut escoltar, no passa res. T'esperaves que hi hagués una segona temporada? Vull dir, diuen que era una tercera. Té sentit que hi hagi... Té sentit?
Aviam, sí que és veritat que hi ha certes sèries que intenten estirar el xiclet. En aquest cas, clar, la gràcia és que cada cop és veure què és el que va passant amb aquests dos personatges, a més hi ha actuacions que no et canses mai de veure, perquè també hi ha actrius com la Belén Cuesta o la Núria Gago. A més, en cada temporada hi ha algun cameo especial. En aquest cas no ho explicaré, però hi ha dos cameos que tenen molta gràcia dins la sèrie, no? Però tot el que sigui humor, per exemple, sobretot quan és humor quotidià, sí que no té tant problema si està buscant les situacions humorístiques, no?, en cada temporada, no? I com veus com va passant les fases, doncs, al principi, quan coneix a la parella, tenen la primera criatura, la segona temporada, que sí, tenen les dues criatures més, i com, sobretot, el personatge protagonista, Alberto Romero, intenta lidiar la seva vida familiar amb la vida professional, no? I tots els lios amb els que es va ficant. Llavors crec que no. Hi ha sèries que sí, que quan esgoten la fórmula, allargar-les massa es fa pesat, no? Però crec que amb aquest tipus de sitcoms que li dic jo no passa tant.
I podem definir aquesta sèrie és una comèdia, però no és com les comèdies americanes, no? Les sèries espanyoles...
No, aviam.
Sembla que s'estan sabent diferenciar-se un poc.
Sí, m'agrada perquè m'estàs llegint el pensament, Mireia, però el cas és que sí, de fet, les sèries espanyoles de fet han evolucionat molt. Amb tots els respectes, a mi hi ha sèries espanyoles que no m'agraden gaire, no? Que o han quedat massa desfasades o que han ensenyat una Espanya més com canyí, no? Més passada a voltes. En aquest sentit... Sí? Les sèries han anat evolucionant molt, ja dic, amb casos com Vergüenza o Mira lo que has hecho, que podrien fer molt bé un humor que sigui, doncs, molt de... diguem, amb poc sentit de l'humor intel·ligent, que li dic jo, no? Doncs amb aquestes sèries, no. Sí que hi ha aquella volta, sí que hi ha aquella segona intenció que pots entendre i rius, no? Que no sé el cacaculo pedopis, no? Que diríem, no? Llavors, sí que hi ha alguna cosa més irreverent, hi ha alguna cosa... Però no forcen tot el diàleg o tots els gags humorístics amb allò. I aquí està la gràcia. Llavors, sí, jo crec que han anat evolucionant i que tenen poc a veure amb les sèries americanes, perquè, clar, sí que hi ha sitcoms americanes, però molts cops són de costums americanes que no ens toquen tant de prop, no? Com serien les sèries espanyoles.
I demà canviem de gènere. Vols avançar qualque cosa o deixem...
Demà ens intrigarem bastant. Perquè ve una... Diuen que una de les millors sèries d'aquest RAR 2020, però, però sí, ve una de les que promet. Totes les que direm durant aquesta setmana tenen algun punt que val la pena fer una revisió, no? Però hi ha algunes que destaquen una mica més, i la de demà realment promet molt.
Molt bé. Guillem Iniesta, moltes gràcies pel teu temps i per recomanar-nos aquestes sèries tan xules. Ens escoltem demà dimarts.
Molt bé, doncs fins demà.
Fins demà.
Adéu, que vagi bé.
L'educació és un dels pilars de la societat del benestar i també ho serà d'aquest magazín. Cada dia parlarem d'un aspecte diferent del món escolar, infantil i adolescent. Intentarem donar respostes, però intentarem no oblidar que el confinament el que ha fet és aguditzar alguns problemes i ha fet que d'altres fossin visibles. Des del 13 de març, els nins i les nines han desaparegut dels carrers. La societat ha perdut bona part del seu color. A ells se'ls ha prohibit sortir. No poden ni passejar, no poden estirar les cames. Els seus drets han deixat d'estar a l'alçada dels drets dels adults. A mesura que aquesta clausura ha anat avançant, el nombre de veus que clamen per rebaixar l'atenció i deixar que els infants puguin sortir de casa una hora al dia s'ha multiplicat. I hem vist que països com, per exemple, Itàlia ja han cedit en aquesta pressió social. A Espanya encara no. I els pares, la veritat és que ho esperen amb moltes ganes. Per parlar-ne hem convidat a una activista de l'educació. Ella és mestra, mare, forma part de l'Associació de Pares i Mares de l'Escola dels Seus Fills i també de la plataforma Crida. Rosa Deià, molt bon vespre i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon vespre, Mireia. He de dir que no soc mestra, soc educadora social i psicòloga,
perdona.
Però mestra no, no passa res.
Duem un mes de confinament. No sé si creus que és dur passar un fills o seria més dur estar sol amb només un altre adult a casa.
No sé com ha passat ser gent sola, puc empatitzar, però sí que puc parlar jo com a mare, com ho he passat o ho estic passant amb els meus infants. Nosaltres, tant el meu company com jo, d'un molt bé, i els infants també. Això no deixa de que donem voltes a que podria ser que sí, aquests infants podrien tenir més opcions, no? Que no sigui estar tancat tot el dia a casa.
Com els afecta en els teus fills no poder sortir de casa?
El meu fill petit, que és molt mogut, sí que no se podia com a creure, no? No sortir i ell s'espai l'imbrei corrent, no? I està fora. Tenint la sort de que sí que tenim una terrassa gran i un balcó, un mantenar molt gran i una plaça amb arbres a baix, ja? I llavors el meu fill ho duen bé, però com a mare i activista no sempre pens amb els meus fills, amb allò més proper, sinó que a través d'ell també me puc fer palès de com ho passen companys seus de l'escola que viuen a pisos molt petits. Alguns comparteixen habitacions, val, i altres. I això sí que m'ho pensar que, evidentment, en defecte tots, però d'una manera bastant desigual, no? Com sempre, la gent amb menys recursos és la gent que ho està passant més malament a nivell també de cura d'infants, no?
Clar. Tu creus que el govern està tenint una postura una mica adultocèntrica? Vull dir, els nens tenen uns drets, els psicòlegs consideren que han de sortir al carrer 3 o 4 hores diàries. Ara, de 3 o 4 hores diàries hem passat a 0 minuts.
Sí,
haurem de fer una reflexió, si no ara, després, i ser crítics amb les mesures que s'han pres?
Sí, un poc. Jo crec que, bé, jo com a mare ja sóc crítica sempre des de respecte i que s'ha de mantenir el confinament, i jo no parlo en nom de totes les mares, no? Sí que parlo en nom meu i de pares i mares que estem a prop, que sí que ho hem comentat, tampoc m'atreviria a dir que som una minoria, però no vull xerrar en nom de tothom. Llavors, sí que des del primer moment que entenc que és completa, com es fa, se'ls ha oblidat. Val? Llavors, una visió adultocèntrica, crec que era un article d'en Roger Palà, que ho deia, no? I sobretot mm-hmm. és racista, no? Jo crec que, i afegiria una cosa superimportant per jo, que és la sociabilització de la criança. Fa temps que està abandonada, no? Com que passa dins les quatre parets, és cosa teva, vol dir mm-hmm. un pare d'una mare, o d'una mare sola, o d'un pare sol, i mm-hmm. no sociabilitzem. Jo amb això, com a mare, m'he sentit sola socialment, sola en el sentit de dir, què passa? Que els infants, que són una part important de la nostra societat, val? Que sempre s'omplen la boca, algun diguem que són el futur, val? No són capaços de pensar en bé i estar-hi aquí, i jo, per jo això és prevenció en majúscules, val? Després ho podríem atribuir a altres sectors, és prevenció en majúscules, val? I parlaria d'aquesta visió adultocèntrica, no? I classista. Val? Això ho dic el que he dit abans, classista. Jo crec mm-hmm. que gent que és incapaç de pensar en infants, que potser són quatre germans, un pare i una mare dins una habitació de 40 metres quadrats o més petita, val? Si és incapaç de pensar-hi, per jo això és ser classista, d'acord? Llavors, legislar sí. de mm-hmm. grans cases, és més senzill, o penses que tothom té mateixos recursos. Llavors, no dic que sigui fàcil, però és que tenim exemples d'altres països, tu has dit, Itàlia comencen a fer, a França, a Bèlgica, se pot anar pel carrer, dins el barri, no t'allunyen més d'un quilòmetre, i en les mesures que calgui, evidentment, val? Perquè els infants necessiten aire lliure, val? Necessiten potser descarregar a nivell emocional moltes coses que si estan dins una habitació compartint no ho poden fer. També passa d'adult, no? Però com ara parlant dels infants, i llavors jo crec que això és qualitat de vida a llarg plaç, i viure d'una altra manera és confinament.
I un altre tema que també està sorgint molt a les xarxes és el de l'escola virtual no acaba de ser la solució. Hi ha persones que, per les quals... segur que hi ha nins que ara mateix... molts deures no tenen opció de fer-los. No és que no vulguin fer-los, és que no tenen les eines per fer-los. Aquí sí. Potser ens hem... També hi ha hagut algun error, s'ha comès.
Mira, jo crec que, clar, és una situació nova i que ens ha sorprès a totes, a tots, pares, mares, mestres, professorat. Ahir, precisament, me varen passar un article de la Paca Salvà, una professora de la universitat, i parlava un poc d'això, no? I estic bastant d'acord jo amb moltes coses de Napaca. Atenc que la conec, m'agrada el que escriu, ha col·laborat a vegades en la plataforma Crida, no? I ella parlava sobretot d'aquesta desigualtat. És a dir, l'escola pública, en aquest cas, la resta hauria de ser així, però ja quan començam sí. a privatitzar correm aquest risc de tenir empreses, val? I no serveis sí. públics. Llavors, l'escola pública... sí que té una funció superbàsica, val? Que és de compensar desigualtat. Val? Per això dèiem que volem una educació equitativa, no donar-me tot el mateix, sinó qui necessita més, té més. Val?
Mm-hmm.
Llavors, sí. És clar. Tant professorat, mestres, com pares i mares, com societat, crec que hores d'ara ja saben, que infants que necessiten més, hi ha adolescents que necessiten més. Llavors, l'escola pública ja no complia aquest rol. Mancava molt de recursos, val? Ara no parlarem de retallades, però quan se retalla amb l'educació, quan no se'l valora el professional de l'educació, en sentit més ample, després passa això, se descompensa molt. Què dic jo? Són dos nàries, no?, que deien Galeano. A vegades aquesta gent no se l'entrevista per la ràdio. No hi són, però existeixen i pateixen. I tenen el mateix dret que la resta, val? Llavors, l'educació pública sí que hauria de tenir en compte això. Va, pues, a lo que anàvem, no? Pues una part que xerrava de que sí, hi ha una bretxa digital, és certa, i aquesta bretxa fa que la gent que no tingui accés a un ordinador, o si el té, no està per emplear, o no té wifi, o no té pares i mares que li puguin donar suport, doncs pues, aquesta exclusió cada vegada se fa més ampla, val? I que ella posa en el seu article que Secretaria d'Educació i Universitat del PSOE estima que un mes de tancament de les escoles, que els infants sí. estiguin a casa, els sí. infants més desafavorits perdran l'equivalent cognitiu a 4 mesos d'escola, 4 mesos i mig. I si dura 2 mesos, seria gairebé un curs escolar. què passaria? No és greu, no? No és greu si aquesta societat no tingués una llei educativa, que és l'11, que va corrent sos i avalua la gent per qui més coneixement té, val? Però és que si tornem a la normalitat suposada d'aquí un any o d'aquí dos, sí que hi ha una desigualtat. Llavors,
haurem perdut.
Sí, exacte, sí que cal compensar. Si ja no estava compensat, cal compensar molt. I després dir que mestres i professorat, els que tenc al voltant, supos que hi ha tot, com hi ha tot tipus de professional, val? Però que han fet un esforç sobrehumà per poder estar en contacte amb aquests infants amb més recursos. Però com dèiem, som individus, som persones, som professionals.
En parlarem, en parlarem.
Molt bé,
sí,
responsable.
En parlarem molt aviat, sí.
Val? El bé públic, seria en aquest cas el Consell d'Educació, amb pautes clares, no? I després una altra cosa lligada en aquesta desigualtat, també volia dir que Escarrufa, això molt abans de que tinguéssim aquest virus tan què he de dir jo, que ha entrat dins les nostres vides, no?
Sí.
El darrer informe d'UNICEF de Ser Balears diu que un de cada tres menors de 18 anys està en risc de pobresa o exclusió. D'acord? Val? Llavors, evidentment, no depèn d'ells, depèn dels adults i depèn d'aquest sistema com dona i reparteix els recursos, val? Això ho lligues a estar tancat a dins casa tant de temps, val? És una bomba per a aquests infants que seguiran en risc d'exclusió, amb exclusió, supos que augmentarà, val? I alhora la seva salut emocional i física estirà pitjor que mai.
Rosa, moltíssimes gràcies pel teu testimoni i esperem que no es compleixin totes les suposicions negatives. Fins una altra, Rosa.
Gràcies, adéu.
Arribam ja a la recta final de la primera hora d'avui i ho fem amb un somriure i amb el missatge d'unitat de Macaco.
Puentes de emociones, puentes de canciones. Uno puede ser la soledad, un conjunto de corazones. En el canto sincero, pieles y vidas son un coro pleno. Hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero. ¡Hey! Una sola voz seremos, si tu corazón y el mío canta al mismo tiempo. Una sola voz seremos, si tu corazón y el mío canta al mismo tiempo.
Puentes que traen flores para plantas en dolores. Cerrados nunca podrán sujetar otras manos. Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza del tambor y tu voz. Hay caminos que hay que hacer solo y cruces que traen otros nuevos.
Una sola voz.
A Mallorca, 106.8.